Són les 8 del matí, molt bon dia a tothom.
Bon dia, amb cel més tapat al matí. Al pas d'un front força desgastat baixarà lleugerament la temperatura, amb menys sol al matí, clarianes a la tarda i novament més núvols cap a la nit.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui dilluns 30 d'octubre del 2023. El sol ha sortit fa 43 minuts per Calonge, on ara mateix estan a 16 graus, 17 a Palafrugell i 17 a Pals. La temperatura avui serà més baixa, entre els 10 de mínima, 23 de màxima a tot estirar, i cap a la tarda hi haurà més obertura de clarianes. Alguns titulars d'avui al supermatí, per exemple, que la família d'un metge de l'Hospital de Palamós està atrapada a Gaza. També que SOS Costa Brava reclama que es rehabiliti de manera urgent l'antiga Radio Liberty perquè està en una situació alarmant, i també repassarem els resultats esportius del cap de setmana al Baix Empordà. En un dia en què saludarem l'alcalde de Torroella de Montgrí de l'Estartit, Jordi Colomí, després que aquest municipi hagi iniciat una campanya intensiva per sensibilitzar sobre la reducció del plàstic d'un sol ús al municipi. Parlarem sobre el sistema de recollida d'escombraries de Torroella de Montgrí. I com cada dilluns, parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Per tant, ens quedarem a Torroella. Avui unes finestres molt obertes a Torroella de Montgrí, avui al supermatí. Abans, però, hem de saludar els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia, Dani.
Rafael Corbí, bon dia.
Molt bon dia.
Paula Camps, bon dia.
Bon dia.
Anna Romero.
Bon dia.
Sergi Villena.
Hola, bon dia.
I Carla Saló, també, bon dia.
Bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
La família d'un metge de l'Hospital de Palamós està atrapada a Gaza.
Amb tres punts molt treballats davant dels...
Aquest no és el tall que estem buscant. Se'ns ha desordenat els talls, per tant... Un segon, que ho ordenem tot plegat. Ara sí. Explica'ns, en aquest cas, Paula.
Pare de quatre fills, Basiquel Jair demana al Ministeri d'Afers Exteriors que evacuïn la seva dona i fills de la zona conflictiva. El comitè d'empresa de l'Hospital de Palamós i el centre sociosanitari Palamós Gent Gran defensen totes les demandes de Hayek i lamenten que estigui en una situació tan perillosa on part de la família política ha mort durant els últims bombardejos.
SOS Costa Brava reclama la rehabilitació urgent de l'antiga Radio Liberty perquè l'estat d'abandonament és alarmant.
La Federació d'Entitats Ecologistes denuncia que s'està incomplint el conveni de gestió, restauració i manteniment acordat entre el Ministeri de Transició Ecològica i la Generalitat el 2007, i critica que aquesta deixadesa posa en perill el patrimoni natural i cultural. D'aquesta antiga estació creada pels Estats Units el 1959 durant la Guerra Freda i desmantellada el 2006. Per tot això, reclamen una partida pressupostària per la creació d'un centre d'interpretació de Radio Liberty, la Guerra Freda i el Parc Natural.
Enllesteixen les obres de millora de la carretera GI-643, la carretera que va entre Torroella de Montgrí per Lavà.
Durant el temps de les obres de millora, la circulació era el trànsit de la via ha quedat afectada per talls intermitents del carril en el qual es realitzaven les reparacions del ferm.
Atenció, això, han multat un bussejador per gravar una cria de tortuga marina a Begur.
Els agents rurals de la Generalitat han multat l'instructor de busseig professional Jordi Atienza amb una sanció de 100 euros per haver gravat una cria de tortuga careta amb una GoPro a Begur. Aquest fet es va produir el mateix dia que la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins alliberava a primera hora del matí les cries d'aquesta espècie a Sarriera.
Palamós crearà 4 quilòmetres més de trams de carrils bici urbans per millorar la sostenibilitat, la mobilitat sostenible.
El cost global d'aquestes obres és de 548.000 euros, dels quals ja es compta amb una aportació econòmica de 150.000 que ha proporcionat el Servei Català de Trànsit. I així mateix, també s'ha sol·licitat una subvenció de 300.000 euros al Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya.
Els càmpings gironins treballen amb el govern per potenciar el turisme lligat a la conservació natural.
En una trobada que es va fer a petició del sector, l'Associació de Càmpings de Girona, el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilaur, i la directora general de Turisme, Marta Domènech, van acordar la voluntat de treballar de manera conjunta per trobar un encaix entre l'activitat dels establiments i la gestió dels parcs naturals.
En cultura, dues notícies de Palafrugell. Per una banda, el Museu del Suro es reivindica com a museu d'interès nacional en la celebració dels seus 50 anys. Diverses personalitats van defensar el seu paper en la difusió del sector surer, un sector que diuen és més actual que mai. Va ser, com dèiem, dissabte en la celebració dels 50 anys del Museu del Suro. Això dissabte, però aquest dimarts hi haurà teatre del Temporada Alta a Palafrugell, l'obra Fitzroy, l'obra de Jordi Galceran i Sergi Balbel, que ja té les entrades exaurides.
El duo Jordi Galceran i Sergi Balbel torna a carregar la seva artilleria després de 20 anys de l'èxit al mètode Gronholm, 8 del crèdit i 5 de paraules encadenades, i ho fan amb un repartiment de luxe, amb Sílvia Bel, Sària Espígol, Mire Miscla i Natàlia Sánchez.
I aquesta setmana passada es va presentar al Museu de la Pesca de Palamós un estudi impulsat per la Fundació Pro Mediterrània i la Universitat de Girona sobre el consum de peix. L'estudi s'enmarca en la campanya Palamós Peix.
El director del Museu de la Pesca, Miquel Martí, assegura que aquest estudi ha constatat que segueix la tendència que l'usuari valora el territori que trepitja i valora el producte del territori.
I torna una nova edició de tardor del Ganxo Tapes a Sant Feliu de Guíxols.
S'ha posat en marxa una de les campanyes gastronòmiques més esperades de la tardor. Del 20 d'octubre fins al 19 de novembre torna una nova edició de les Ganxo Tapes Tardor 2023 a Sant Feliu de Guíxols.
En clau d'esports, el cap de setmana ens deixa una inesperada derrota del Palamós, que ha caigut al camp de l'Horta.
Els blau i grocs arribaven al camp del conjunt barceloní amb l'objectiu de sumar una nova victòria fora de casa, però es van trobar amb un Horta molt efectiu que els va vèncer per 2-1.
Encara en futbol, en aquest cas de segona catalana. Repassem els resultats dels equips baixempordanesos en aquesta classificació.
El Calonge perd una bona oportunitat d'acostar-se al lideratge després de la derrota al camp de la Vidrarenca per 2-0. El Palafrugell obté una valuosa victòria al camp del Farners per 1-3, igual que el Bellcaire, que amb el 2-0 a casa contra la Jonquera abandona la cua de la classificació. Per la seva banda, el Torroella venç clarament l'Atlètic Bisbalenc per 3-0.
I encara, ara passem a parlar de bàsquet, perquè el Bisbal Bàsquet se situa líder de la Lliga EVA.
La victòria a la pista del Montbus Igualada, cinquena en 5 partits jugats, col·loca l'equip de la Bisbal d'Empordà líder de la Lliga EVA. Les derrotes del Valls i el Mollet, que compartien lideratge amb el Sol Gironès, posen els de Carles Rofes com a primers en solitari.
I en hoquei patins, el Club Hoquei Palafrugell no aprofita l'avantatge inicial i acaba perdent a Taradell.
Mala sort per als blanquinegres, que van començar molt bé el seu partit a la pista del Club Patí Taradell, però van acabar perdent per la mínima. Els baixempordanesos s'havien avançat amb 0-2 gràcies a dues dianes de De Jesús, però els locals van aconseguir capgirar el marcador fins al 4-3 final.
Anem a la ciutat de Girona per parlar dels resultats esportius dels equips de la ciutat en plenes fires de Sant Narcís. Per una banda, en futbol, bons resultats, perquè el Girona de futbol no ha afluixat i continua co-líder de primera catalana, de la primera lliga.
Amb 3 punts molt treballats davant del Celta, Montilivi va viure una altra nit gloriosa del seu equip. El duel davant del Celta de Vigo s'havia encallat, amb un conjunt gallec molt ben tancat, però als últims minuts va aparèixer el gol salvador de Yangel Herrera, que establia l'1-0 final.
El bàsquet Girona es retroba amb la victòria.
Després de 3 derrotes consecutives, que venien precedides de 3 triomfs a les 3 primeres jornades, l'equip gironí va aconseguir per fi trencar la mala ratxa. L'espectacular actuació del nord-americà Markel Brown va resultar decisiva per derrotar l'UCAM Múrcia.
I gran triomf de l'Uni Girona a Lleó.
Les gironines es van imposar amb superioritat a la pista del Benvibre, aconseguint d'aquesta manera la seva primera victòria fora de casa en la Lliga Femenina d'enguany. A més, l'Espar Girona escala posicions en la classificació i s'apropa al grup capdavanter que lidera el Perfumeries Avenida.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Més enllà del Baix Empordà estan passant coses. Israel bombardeja l'entorn d'un hospital a Gaza on hi ha milers de civils refugiats. Els últims bombardejos sobre la ciutat de Gaza s'han acostat a 50 metres de l'hospital Al-Quds, que és el més gran de la ciutat, i n'ha afectat una part. Segons denuncia la Mitja Lluna Roja, l'exèrcit israelià ha dit diverses vegades als responsables del centre que l'han de desallotjar perquè creu que és un dels hospitals que Hamas utilitza de tapadora per infraestructures de la milícia. El raper baltònic Josep Miquel Arenas ja ha tornat a casa a Mallorca després de 5 anys d'exili a Bèlgica. El raper ha tornat a Sineu un cop que han prescrit els delictes pels quals el van condemnar a 3 anys i mig de presó. El raper va aterrar ahir a les 9 del matí a Palma en un vol procedent de Barcelona i es va emocionar per la càlida rebuda que va tenir de la seva família i amics. El cardenal Omella nega que hi hagi hagut fins a 440.000 casos d'abusos sexuals dins l'Església. Les víctimes també critiquen l'informe del Defensor del Poble, però en aquest cas perquè consideren que no es tira del fil i no s'ha demanat que aquests delictes no prescriguin. Més notícies, 3 detinguts pel segrest d'un home a Guissona per un suposat deute de drogues del fill. Dos els van detenir infraganti a Igualada després que la víctima, que tenien lligada i emmordassada, s'escapés, i el tercer a Madrid, a Barajas, a punt de marxar del país. I denuncien ocupants i conductors de 13 cotxes de Figueres per circular amb mig cos a fora. Les 26 persones denunciades participaven en la celebració d'un casament. Ole, ole, ole tu. Va acabar bé aquesta celebració del casament. Doncs vinga, nosaltres celebrem que comença una nova setmana i volem saber quin temps farà durant aquests dies. Per tant, previsió del temps. Albert Aparicio, molt bon dia.
Bon dia.
Amb quin temps acomiadarem els darrers dies d'octubre?
Últim dilluns d'octubre, amb cel entre mig i força ennuvolat aquest matí. Fins al migdia hi ha la possibilitat, tot i que baixa, que s'escapi alguna gota o petit ruixat com a resultat d'un front que ens creua avui, però que arriba molt desgastat al Baix Empordà. La temperatura serà més baixa, entre els 10 graus de mínima i els 23 de màxima a tot estirar. Cap a la tarda, més obertura de clarianes i, novament cap a la nit, s'incrementarà la nuvolositat. Demà acomiadarem el mes en un dia en conjunt força assolellat i més fred, especialment la primera hora del dimarts al matí amb una temperatura mínima que situarà entre els 6 i 9 graus i una màxima que, tot i el sol, difícilment superarà els 21 graus. Dimecres, lleugera recuperació de la temperatura i de cara a la tarda de dijous ens arriba un altre sistema frontal que pot ser una mica més actiu, acompanyat d'alguns ruixats la tarda de dijous, amb una nova davallada de la temperatura per divendres.
Gràcies, Albert Aparicio. I el comentari avui al Supermatí ens l'envia el periodista Pere Carreras.
Som altra vegada en un moment de la història trist, amarg i extraordinàriament delicat. Des de l'atac sorpresa de Hamas contra Israel de mitjans d'octubre i l'anunci de la posterior reacció israeliana, tots vivim, crec, en un estat de tristesa, d'inquietud i d'una certa por al present. El món i les persones no tenim manual d'instruccions i els conflictes tampoc. I aquest manual d'instruccions, en un món complicat, ens fa falta molt sovint. Precisament, és una de les eines i una de les feines maques del periodisme, contextualitzar les situacions, explicar-les de forma entenedora, tot repassant, sobretot, els antecedents. Ja va passar amb el procés català, ja va passar també amb Ucraïna i està passant avui a la Franja de Gaza. En un moment tecnològic en el qual es podria disposar d'informació immediata, contrastada i veraç, sovint ens trobem que només podem assegurar la immediatesa, però no el contrast ni tampoc la veracitat. I no dic que els periodistes no facin bé la seva feina, al contrari, sort d'ells, sinó que veig que estem novament entrant en un caos informatiu brutal on cada dia que passa surten noves xarxes, vídeos d'haver de saber d'on venen, fotos que avui hi són i demà desapareixen, fonts interessades, fake news, informacions procedents d'haver de saber quin cunyat, i ja només faltava aquí pel mig el robot de la intel·ligència artificial refregint historietes en continguts de qualitat informativa dubtosa. Un caos. Ja els grecs indicaven que a les guerres la veritat és la primera víctima. Doncs a dia d'avui, i molt especialment gràcies a les xarxes socials, la veritat està molt tocada, no només a les guerres. Per sort, el periodisme, diríem clàssic, està fent encara bé la seva feina. Em refereixo als bons periodistes, a les bones capçaleres, als mitjans que porten anys i una estela reputacional i no s'alteren si no són els primers en dir les coses, sinó que la seva aposta passa per ser els més fiables. Fiables, entenedors i contextualitzadors seran, per mi, algun dels valors del periodisme que m'agradaria que triomfés en el futur. Ens cansarem, segurament, dels col·lectors de clics, del sensacionalisme o dels sonats que van afegint benzina a un foc incontrolable. I agrairem el que fan alguns mitjans, sobretot alguns diaris, que fan una pràctica que a mi m'agrada molt, que és recomanar llibres que tracten d'un tema, d'un assumpte. Recomanar llibres seleccionats sobre una temàtica és un dels més savis procediments que haureu fer als bons mitjans. I és una pràctica que elimina els digitals obscens, que no sabrien ni per on començar. El mestre Carles Porta ho resumeix en 5 paraules. Posar llum a la foscor. I si es pot, posa-m'hi també una mica de context, mestre.
Ara mateix passa un minut d'un quart de nou.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Doncs obrim l'informatiu d'avui del Supermatí. Ens escolteu a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal, explicant-vos que el cap del Servei d'Oftalmologia de l'Hospital de Palamós, Basir El Hayek, és també marit i pare de 4 fills, que es troben ara mateix a la franja de Gaza. L'esclat de la guerra els va deixar atrapats amb la seva dona en una situació límit on la seva vida corre molt de perill.
Hayek, d'origen palestí però amb nacionalitat espanyola, ha emès una demanda al Ministeri d'Afers Exteriors en què sol·licita un ajut per evacuar i repatriar la seva dona i els fills. Segons informa el diari de Girona, la família no ha rebut cap ajut per part del consulat per rescatar els menors i la dona, malgrat conèixer la gravetat de la situació. Dimecres passat es va emetre el requeriment i fins aleshores no constava de cap actuació per part de l'administració espanyola. El comitè d'empresa de l'Hospital de Palamós i el centre sociosanitari Palamós-Gent Gran defensen totes les demandes de Hayek i lamenten que estigui en una situació tan perillosa on part de la família política ha mort durant els últims bombardejos. Com a acte solidari i de suport, els treballadors de l'hospital es concentraran dimarts que ve a l'entrada de l'hospital.
Doncs esperem que es pugui resoldre la situació, tot i que no fa gens de bona pinta, però tant de bo que hi posem seny tots plegats. I ara parlem de SOS Costa Brava, que reclama rehabilitació urgent de l'antiga Ràdio Liberty. Denuncien que l'estat d'abandonament de l'espai és alarmant. La Federació d'Entitats Ecologistes denuncia que s'està incomplint el conveni de gestió, restauració i manteniment acordat entre el Ministeri de Transició Ecològica i la Generalitat el 2007.
També demanen que es protegeixin els hàbitats dunars i aiguamolls per preservar la fauna i la flora en perill d'extinció, com l'estatxis marítima i el corriol coma negre. Els ecologistes denuncien que el protocol d'actuació acordat el 2007 entre el Ministeri i els Departaments de Cultura i Acció Climàtica no s'ha complert perquè no s'ha preservat ni el jaciment arqueològic, ni el patrimoni arquitectònic, ni els hàbitats dunars. I defensen que la situació actual obliga a una primera fase d'actuació urgent per part d'aquestes administracions. A més, també reclamen que cal implementar mesures de vigilància i control d'accés per protegir el risc de perdre valors ambientals i patrimonials. Ràdio Liberty ocupa 33 hectàrees dins el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Per això demanen a la Direcció dels Serveis Territorials de Cultura de Girona que rehabilitin les edificacions per convertir-les en un nou centre d'interpretació de la Guerra Freda. La reclamació aposta per mantenir l'edificació central de les antigues oficines de Ràdio Liberty i museïtzar-la per explicar la fauna i la flora del Parc Natural, així com la història del complex i la Guerra Freda i els jaciments arqueològics de la Vila Marinera i la Torre Mora de la Platja de Pals. La diputada socialista Sílvia Paneque va portar a la Comissió d'Acció Climàtica del Parlament de Catalunya una proposta de resolució per tirar endavant el projecte de Radio Liberty. El novembre de l'any passat aquesta resolució es va aprovar per majoria i, tot i que es va posar damunt la taula destinar-hi una partida important dels pressupostos de Catalunya per al 2023, no es va acabar tirant endavant. Els ecologistes ho veuen com una oportunitat perquè s'hi destini una partida en els pròxims pressupostos.
I si soleu anar de Torroella per la va, això us interessa. Perquè s'han acabat els treballs de millora superficial. Segur que haureu notat que en els últims mesos, les últimes setmanes, la GI-643 solia estar tallada algun dels carrils per intentar, per treballar, per millorar el ferm superficial. Doncs bé, ja s'han acabat aquestes tasques, que han comptat amb un pressupost de 160.000 euros.
Aquestes millores impulsades pel Departament de Territori s'enmarquen en el contracte d'execució d'operacions de conservació de ferms als trams de carretera adscrits a Rots 4, àmbit de Girona, Vidreres i Bianya, dotat amb 23 milions i mig d'euros per al manteniment de la xarxa de carreteres de la Generalitat de Catalunya a la demarcació de Girona. Les obres en la carretera de Torroella per la Va han consistit en la reposició de dues noves capes de microaglomerat en fredes de tota la carretera i s'ha dut a terme la reposició de la senyalització horitzontal en tota la carretera GI-643. Les obres van començar el passat 10 d'octubre i van acabar el passat 27 d'octubre. Durant el temps de les obres de millora, la circulació del trànsit de la via ha quedat afectada per talls intermitents del carril en el qual es realitzaven les reparacions del ferm. En tot moment s'ha pogut seguir circulant per la via amb una afecció mínima, amb talls de 5 a 10 minuts pel tall d'un carril de circulació en horari diurn de 8 del matí a 7 de la tarda.
Els agents rurals de la Generalitat han multat l'instructor de busseig professional Jordi Atienza amb una sanció de 100 euros per haver gravat una cria de tortuga careta amb una GoPro a Begur. Aquest fet es va produir el mateix dia que la Fundació per la Conservació i Recuperació dels Animals Marins alliberava a primera hora del matí les cries d'aquesta espècie sarriera.
A la denúncia hi especifica que el bussejador va pertorbar els individus nounats perquè els va gravar amb una càmera subaquàtica que tenia flash, segons avançava el diari de Girona. Atienza, que va ser el càmera professional del programa de TV3 Talassa, nega haver pertorbat els animals, justificant que només utilitzava el flash puntualment per fer fotografies. Fins i tot l'instructor afirma que durant el lliurament de les tortugues es van aplegar molts veïns i membres de l'Ajuntament per observar el recorregut. Fins i tot el regidor en va sostenir un exemplar. D'altra banda, la sanció enviada per la Conselleria d'Acció Climàtica explica que el bussejador no disposava de cap autorització, tot i que Atienza defensa que desconeixia necessitar cap autorització. Els agents rurals es van posar en contacte amb l'instructor uns dies després de penjar les fotografies a les xarxes socials. L'acte es va aixecar un dia després de rebre l'avís. Atienza ha presentat al·legacions per no pagar la multa, recordant que altres persones van nedar amb les tortugues de manera respectuosa i segueix defensant que no va impedir la seva trajectòria.
8 i 21 minuts, els càmpings gironins treballen amb el govern per potenciar l'activitat turística que afavoreix la conservació de la natura. En una trobada que s'ha fet a petició del sector, l'Associació de Càmpings de Girona i el director de Polítiques Territorials i Medi Natural, Marc Vilau, i la directora general de Turisme, Marta Domènech, han abordat la voluntat de treballar de manera conjunta per trobar un encaix entre l'activitat dels establiments i la gestió dels parcs naturals.
En la reunió que es va dur a terme al Camping Aquarius de Sant Pere Pescador, es va acordar crear una comissió de treball per parlar de les necessitats i les inquietuds dels empresaris i fer propostes de millora amb la idea de reforçar i fer visible l'aliança del sector amb les polítiques ambientals. Aquest compromís s'ha assolit després que els càmpings gironins hagin posat damunt la taula qüestions que els preocupen, entre elles generar una comunicació més fluida per poder seguir fent compatible la seva activitat amb la conservació de la biodiversitat i crear sinergies. El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegre, ha destacat que la clau de l'èxit per avançar en l'excel·lència és la complicitat del sector públic i privat i aposta perquè la comissió de treball que s'ha creat serveixi de model per implementar a la resta del territori. Durant la primera reunió, els càmpings gironins van demanar que el pla d'usos de les platges es pogués revisar i modificar, si cal, durant els 5 anys de vigència, que s'unifiquin criteris als plans rectors d'usos i gestió dels diferents parcs naturals i que s'agilitzin els permisos per organitzar esdeveniments nàutics que permetin desestacionalitzar la temporada turística, donant a córrer el territori català arreu i fomentant la sostenibilitat. També s'han demanat més controls per aturar les acampades il·legals i que es facilitin les tasques de prevenció i extinció prevenció de les plagues de mosquits. A més, els càmpings gironins han reiterat la seva preocupació per la instal·lació d'un macroparc eòlic marí en l'àmbit del Golf de Roses i la Badia de Pals, pels impactes que provocarà en la biodiversitat i els recursos naturals de la zona, que és precisament el que atrau els clients del sector. L'associació ha destacat l'esforç que des de fa anys fan els càmpings per ser cada vegada més sostenibles i per mantenir l'entorn, i ha assegurat que seguirà treballant per aturar la macroinstal·lació. L'entitat ha recordat que ja ha presentat davant el Tribunal Suprem un contenciós administratiu contra la normativa del govern espanyol que dona llum verda a la construcció del macroparc eòlic marí.
Vinga, anem amb cultura. D'aquesta manera, el Museu del Surur reivindicava el seu paper en la celebració dels 50 anys.
Sempre hem tingut aquesta disfunció, no? Aquesta, bueno, com a màxim el Museu del Suro servirà pel turisme slow, no? Aquell que el turisme cultural slow, aquell que fa cultura els dies que plou, eh? Bueno, jo penso que podem anar més enllà, bastant més enllà, però sobretot no considereu, ja sé que molts no penseu, no considereu el Suro com una cosa petita. El Suro és una cosa important, important.
El Museu del Suro es va reivindicar com a museu d'interès nacional en la celebració dels seus 50 anys. Diverses personalitats van defensar el seu paper en la difusió del sector surer i van celebrar que a partir de meitats del 2024 per fi s'estrenarà la nova exposició permanent. Així ho deia la regidora de Cultura i del Museu, Laura Millán.
Des de la seva obertura ha passat mig segle de treball ben fet, però aquesta data jo crec que ha de marcar-nos un punt d'inflexió. El Museu del Suro, ubicat en una de les fàbriques més importants del sector industrial a Espanya, ha d'actuar com un santuari surer, on els elements modernistes, les dimensions i l'estructura d'aquest edifici ens ajudin a mantenir viu i a divulgar el llegat cultural i els valors del món surer que ha marcat la manera de ser i la identitat col·lectiva de la gent de Palafrugell, però també d'altres poblacions del Baix, de l'Alt Empordà, de la Selva i del Gironès.
8 i 26 minuts. I encara en cultura, a Palafrugell, aquest dimarts, Fitzroy arribarà al Teatre de Palafrugell en el marc del Temporada Alta. És l'obra de teatre de Jordi Galceran i Sergi Balbel, que ja té les entrades exaurides.
Quatre escaladores estan a mitja ascensió al Fitzroy, una muntanya situada al camp de gel de la Patagònia Sud, entre l'Argentina i Xile, una de les vies d'escalada més complicades del món i mai assolida per una cordada femenina. El mal temps les ha fet aturar i, mentre esperen que les condicions millorin, arrecerades en un sortint de la roca, sorgeixen problemes inesperats que els fan dubtar si tirar endavant l'ascensió o rendir-se. Continuar significa assumir riscos que no havien previst i que poden posar en perill les seves vides. Rendir-se seria renunciar a la possibilitat d'assolir una fita que potser no podran repetir mai. Així ho explicava el director, Sergi Balbel, a Temporada Alta.
I explica la història de quatre dones intrèpides que es proposen fer una fita. Aquesta cosa que li agrada tant en el Galceran, no?, de crear situacions insòlites amb espai-temps continu. L'obra passa dura una hora i mitja, passa en un espai molt bèstia, una muntanya que té aquest nom, Fitzroy, de la Patagònia, i aquestes quatre dones catalanes s'han proposat anar allà per fer el repte que no ha fet mai cap dona encara, no havia fet mai cap dona, d'intentar fer el cim d'aquesta muntanya. És una obra divertida, és una obra amb grans interpretacions, i que penso que farà que el públic s'ho passi d'allò més bé.
El duo Jordi Galceran i Sergi Balbel torna a carregar la seva artilleria. Ho fa després de 20 anys de l'èxit del Mètode Gronholm, 8 del crèdit i 5 anys ja de paraules encadenades. I ho fan amb un repartiment de luxe, amb Sílvia Bel, Sara Espígol, Míriam Iscla i Natàlia Sánchez.
Fitzroy és l'última obra de Jordi Galceran després de gairebé 10 anys de tenir-nos sense obra nova estrenada amb el crèdit. Com el crèdit, també he tingut l'honor de dirigir aquesta primera versió en català amb quatre actrius esplèndides, la Sílvia Bel, la Míriam Iscla, la Sara Espígol i la Natàlia Sánchez, per primera vegada fent teatre en català.
L'obra es podrà veure aquest dimarts, en dia 30 d'octubre, a les 8 del vespre. Això sí, les entrades per al Teatre Municipal de Palafrugell ja estan totes exaurides.
Doncs celebrem que una obra de teatre com aquesta doncs, tingui les entrades exaurides a Palafrugell en el temporada alta. Ens fa pensar en situacions d'altres municipis, per exemple, a Torroella de Montgrí, on tenen l'Espai Ter, que allà doncs, el teatre funciona molt i molt bé i la gent ha agafat l'hàbit d'anar-hi i d'anar a veure teatre, anar a veure música i sol presentar a l'Espai Ter molt bones ocupacions teatrals. Anem a Torroella, no per parlar de teatre, potser n'acabem parlant, però en principi no per parlar de teatre, sinó de residus. I és que l'Ajuntament ha començat aquesta setmana una campanya intensa de sensibilització per fomentar la reducció del plàstic d'un sol ús al municipi. Una iniciativa que es desenvoluparà des d'ara i fins al març del 24. Per donar-nos alguns detalls més d'aquesta campanya i per parlar del sistema de recollida d'escombraries de Torroella de Montgrí, ens visita avui el seu alcalde, en Jordi Colomí. Bon dia.
Hola, bon dia.
Expliqui'ns per començar aquesta campanya de sensibilització perquè s'acabi d'una vegada l'ús d'aquests plàstics que només utilitzem una vegada.
Bé, això ja sabeu que és una normativa europea i ja també avalada per la ONU, que totes les administracions públiques estem obligades a anar millorant en aquest aspecte. I en aquest sentit, doncs, tornem a repetir doncs, una campanya que... sensibilització per la gent i sobretot pels comerços de que els plàstics d'un sol ús són dels que produeixen més contaminació i a més havent també la indústria del plàstic havent fet esforços tan importants per fer doncs, plàstics que es puguin reciclar o que siguin de més d'un ús, doncs donem una sèrie de consells en aquest sentit perquè sobretot els comerços de proximitat i també les grans companyies de supermercats doncs, acabin de fer l'últim pas que ens fa falta. La sensació que tenim és que falta una última empenta en aquest sentit, perquè cada cop més veiem més gent que va comprar amb el cabàs, que hi ha molta més gent que quan va comprar doncs, diu no, jo no necessito la bossa, doncs això hem d'acabar de fer la volta i jo penso que com a societat ho estem a punt d'aconseguir.
Possiblement en els supermercats, quan un va comprar al supermercat sempre té l'opció de la compra en la bossa de plàstic, però també té l'opció de adquirir una bossa d'aquestes que no són d'un sol ús. Però no sé si potser en el comerç més de proximitat és més fàcil donar... Vingui, no, té una bossa de plàstic. Vull dir que aquesta campanya imagino que també va dirigida específicament a comerços, a petits comerços de Torroella,
sí.
No?
Sí, però aquí cada cop més veiem que es venen a granel també, per tant el plàstic aquest que ja ve implícit amb un mig quilo o amb un quilo de producte, doncs ja això va desapareixent, que la gent s'està acostumant també a comprar, anant a comprar doncs amb algun petit contenidor per no tenir que utilitzar bosses, doncs tot això es fa una campanya i es fan xerrades, i aquesta setmana ja comencen, específiques per explicar com s'ha de fer, no? De la mateixa manera que la mainada doncs, se'n van amb una petita carmanyola al col·le, a vegades, no? O amb alguna sortida, doncs els grans haurem d'anar a comprar també petits contenidors d'aquests, no? Carmanyoles o tàpers o el que sigui, no?
Per una banda hi ha el fet de no produir aquests plàstics d'un sol ús, però després també hi ha la gestió que es fa dels plàstics i de tots els residus quan es generen. En quina situació es troba el reciclatge a Torroella de Montgrí? No sé si té la xifra de la taxa de reciclatge que tenen ara mateix al municipi.
Bé, nosaltres estem en un 39-40%. Sí que és veritat que estem en municipis semblants, doncs no estem malament, però realment l'objectiu és que no és la comparativa entre altres municipis, sinó que la comparativa ha de ser amb l'objectiu real que hem d'aconseguir, no? I nosaltres volem fer un salt de qualitat en aquest sentit. Ara mateix estem en una reunió parlant d'aquest tema, perquè hem d'anar sector per sector, hem de començar pels càmpings i hem de continuar pels habitatges d'ús turístic, amb la societat en general, la ciutadania, de que no hi ha altra sortida per moltíssimes raons, no només per qüestions de canvi climàtic, sinó també de sostenibilitat econòmica de la recollida de residus, hem de reciclar molt més. I hem d'aconseguir arribar al 55-60% en qüestió de 2-3 anys. I aquest és un objectiu que ens estem marcant com a municipi perquè creiem que és assolible i perquè creiem que la gent cada cop està més preparada i més mentalitzada, perquè això ha de ser així. Ara ja no s'entén que la gent no recicli casa seva. Hem d'aconseguir que recicli tothom. No?
Hi ha molts municipis que, quan assoleixen les altes xifres de reciclatge, és quan apliquen la recollida porta a porta. Torroella de Montgrí, no sé si això és una realitat, hi ha porta a porta, no, o si s'ho plantegen.
Aquest és un dels problemes que tenim. No està plantejada la porta a porta en reciclatge, i nosaltres, de fet, tenim una aplica molt antiga, és del 2014, era per 11 anys més 2 de pròrroga. Ja hem comunicat a l'empresa que el 2 de pròrroga no els exercirem, i per tant el que volem és acabar l'aplica d'aquí 2 anys. Ara ja estem preparant les accions per la nova aplica, i per tant el que volem és que en aquesta nova aplica es contemplin moltíssimes actuacions, com ara, per exemple, el porta a porta.
Disculpi un moment, quan ens parla, perquè la gent no entengui, que potser no els conceptes, quan es parla d'aplica és el contracte de les escombraries amb l'empresa que la gestiona, no?
Exacte, sí, disculpeu, que a vegades parlem en paraules una mica més tècniques, i la gran majoria de la gent no ho entén, sí. Nosaltres tenim un contracte antic, és el 2014, que s'acaba el 2025, hi havia 2 anys més de pròrroga fins al 2027, que ja hem comunicat a l'empresa que no els exercirem, i per tant el 2025 hem de tenir a punt un nou contracte, sigui municipal o sigui amb el Consell Comarcal, que sigui supramunicipal, que també n'estem parlant amb el Consell Comarcal, i a partir d'aquí, doncs, decidir abans d'aquest nou contracte com ha de ser la recollida selectiva, la recollida amb un reciclatge ja pràcticament al 100% de tot el municipi. No? Aquest és el gran repte.
Anem per parts, doncs. Parlava sobre la recollida porta a porta, o sigui, ara mateix es plantegen que a partir del 2025, quan hi hagi el nou contracte, doncs el porta a porta s'estengui a tot el municipi de Torroella?
Sí, i el porta a porta no vol dir passar cada dia a recollir de tot, sinó que passarem cada dia, però un dia recollirem orgànica, un altre dia recollirem plàstics, un altre dia recollirem cartró, no? I això és el que ens hem d'anar acostumant com a societat, perquè si no és insostenible econòmicament. Hem d'intentar reduir moltíssim les tones de residus i sobretot reciclar molt més, i a més amb seny. De fet, no inventem res. Europa fa molts anys que s'està fent d'aquesta manera, i el que hem de fer és que si passem 3 o 4 dies amb orgànica, doncs després passem un dia o dos amb plàstic, un dia o dos amb cartró i paper, i tot això permetrà reduir moltíssim la despesa econòmica, reduir moltíssim el número de tones que hem de transportar. Cal recordar que el vagin portar, estem portant una part important de les tones a la província de Barcelona, de residus, i això resulta totalment inconcebible, no?
En tot cas, tot el que m'està explicant em recorda també, per exemple, la situació a Palafrugell, on hi ha un problema amb la recollida i amb la neteja també de carrers, contenidors doncs, que desactualitzats, també el mateix passa amb els camions, molts problemes, escombraries que vessen dels contenidors, també molta gent que deixa les escombraries on no toca. No sé si a Torroella de Montgrí tenen aquesta mateixa situació, és a dir, si el fet que no es renovi el contracte es deu a que ara mateix les escombraries, la recollida d'escombraries no funciona.
No, a veure, jo no poso culpa a ningú. Jo veig que és un problema comú de molts de municipis. Els contractes es fan llargs per amortitzar més les maquinàries noves que s'han de comprar cada inici de contracte, però el que ens passa és sí, amortitzes molt econòmicament, però resulta que els contenidors que es van preveure doncs són contenidors petits i antiquats. No hi ha cap possibilitat de xipar-los, de posar-hi un xip i controlar qui és que deixa una cosa i qui és que deixa l'altra. Tot això, la maquinària, al cap d'11 anys està per llançar. I això passa per Palafrugell, passa a Torroella i passa a molts pobles, no? I és una qüestió que ningú desitja, però que es produeix degut a la manera com l'administració ha de fer per tenir aquests contractes, no? de recollida de residus. Jo diferenciaria una cosa, recollida de residus i neteja de carrers. Nosaltres com a municipi ens estem plantejant seriosament municipalitzar el servei de neteja de carrers, perquè també està inclòs a dins d'això, però econòmicament no, les taxes no ho poden cobrir. Per tant, creiem que municipalitzar, com hem fet amb l'aigua o com hem fet amb un nomenat públic, ens ho pot aportar més qualitat, i això segurament ho farem. Però la recollida de residus s'ha de fer pensant bàsicament en els propers anys, pensant en el futur i modernitzant moltíssim els sistemes i automatitzant sempre.
Doncs ens ha deixat uns quants titulars, per una banda el porta a porta, per l'altra banda la municipalització de la neteja. Entenc que això vol dir que estan contents de com està funcionant, per exemple, la municipalització de l'aigua.
Sí, nosaltres estem contents. A més, ens genera un control municipal, públic, estricte, que és el que les administracions públiques estem obligats, i doncs no estem descartant de cap manera que tot el que sigui la neteja de carrers, ja ho dic, les màquines que escombren, que controlen les papereres, tot això, doncs ho fem directament des de l'Ajuntament.
En tot cas, clar, hi ha molts municipis que els està costant fer el pas aquest de municipalitzar tant sigui l'aigua com la neteja o el que sigui. Quins beneficis els hi ha portat a vostès aquesta municipalització de l'aigua?
Jo entenc que cada municipi és una història, però nosaltres, per exemple, el gran problema de que una empresa, una multinacional, et porti el servei de l'aigua és que et treu els problemes. T'ho fa tot ella, però no tens la informació que hauries de tenir, no tens el control que hauries de tenir, sempre tens el dubte de si el preu de l'aigua és l'adequat, si el servei que donem és el millor, perquè tampoc saps tota la informació que ells saben. Ara nosaltres sabem perfectament totes les problemàtiques que té l'aigua, sabem perfectament com hem d'actuar, i a més hem multiplicat per 3 les possibilitats d'inversió cada any en la millora de la xarxa, dels dipòsits, de la potabilitzadora, dels pous. Això és una garantia per nosaltres molt i molt important, i que ja només en 10 mesos de funcionament municipal n'estem més que satisfets, no?
Després, clar, quan un parla tant de l'aigua com de les escombraries, automàticament en aquest moment de l'any hem de parlar de les taxes municipals. Vostès, no sé si això, el fet d'haver de renovar el contracte implicarà, o ja preveuen que pugui implicar un increment de les taxes d'escombraries, i si, en tot cas, si hi ha increment de taxes aquest any.
Sí, la taxa d'escombraries és realment allà on se produeix l'increment més important, però a veure, les famílies passem de 128 euros a 148, si no recordo malament, a l'any. Per tant, estem en un... Com que deia també abans que el contracte és antic, doncs els preus també són antics. I en aquest sentit, pensem que la despesa amb el residu, amb la gestió del residu, segurament encara és més baixa que en d'altres municipis que tenen contractes més moderns, no? Això no vol dir que sigui millor, al contrari, segurament tenim més problemàtiques que no pas d'altres municipis que tenen un contracte més recent. Però les taxes s'apujaran en aquest sentit, d'uns 20 euros l'any, però ens cobriran la totalitat de la taxa d'escombraries. Cobrirem el servei, que és el que ens marca la Unió Europea.
Ja per aquest any,
Ja per aquest any que ve, el 2024.
Doncs...
Cal recordar que el 2025 totes les administracions públiques estan obligades a no perdre ni un euro amb la taxa de residus, al contrari,
Sí, és d'aquestes coses que tots els alcaldes amb qui parlem sobre la recollida d'escombraries sempre ens diuen, i d'aquelles coses que, bueno, que com a ciutadà és coses tècniques que no acabem d'entendre, però que sí que entenc que és una de les preocupacions dels alcaldes ara mateix.
Sí, no, l'explicació és bastant senzilla, és perquè la gestió del residu és un problema a nivell mundial, i han d'assegurar la seva viabilitat econòmica, que es faci i que es faci bé. No? I per tant, l'única manera que ho tenen per regular és que econòmicament sigui sostenible, i ens obliguen, doncs, a totes les administracions a adequar, doncs, les taxes a que cobreixin el servei.
Jordi Colomí, alcalde de Torroella de Montgrí i l'Estartit, moltes gràcies i seguim parlant perquè hi ha molts temes d'actualitat del municipi que hauríem d'analitzar i m'agradaria fer-ho aviat amb vostè també en una conversa una mica més llarga. Per tant, que vagi molt bé i que tingui molt bon dia.
I moltes gràcies. Vagi bé.
De fet, no marxem gaire lluny perquè de seguida connectarem amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí per parlar de llibres, però abans hem de parlar d'esports, hem de fer el repàs esportiu d'aquest cap de setmana que ens deixa una inesperada derrota del Palamós que cau al camp de l'Horta. Els blau i grocs arribaven al camp del conjunt barceloní amb l'objectiu de sumar una nova victòria fora de casa, però es van trobar amb un Horta molt efectiu que els va vèncer per 2-1.
Començaríem molt bé per als palamosins, que s'avançaven amb un gol de Marco als 7 minuts. Però els locals no van defallir i en una primera part molt igualada van aconseguir l'empat mitjançant Ricky al minut 24. El segon temps va seguir la mateixa tònica de joc equilibrat, però quan semblava que el duel acabaria amb repartiment de punts, l'Horta establiria el 2-1 definitiu amb un gol de Kevin als 82 minuts. Els barcelonins, que van començar molt malament la temporada a la Lliga Elite amb 4 derrotes consecutives, han trobat la inèrcia positiva i sumen 2 victòries seguides que els fan sortir de la cua. El triomf contra el Viladecans de la passada jornada va tenir continuïtat amb aquest 2-1 contra el Palamós. El Degà, que es manté amb 9 punts a mitja taula, jugarà precisament contra el Viladecans la setmana que ve al Municipal de Palamós.
Més futbol. Repassem els resultats dels equips baixempordanesos a segona catalana.
El Calonge perd una bona oportunitat d'acostar-se al lideratge després de la derrota al camp de la Vidrarenca per 2-0. Els calongins es trobaven a 3 punts del Juventus Lloret abans d'aquesta jornada, però ara veuen com els de la Selva s'escapen a 6 punts de distància. Malgrat tot, el Calonge es manté en places de promoció d'ascens. El Palafrugell, al seu torn, obté una valuosa victòria al camp del Farners per 1-3, que el situa en una còmoda 6a posició amb 14 punts. Molt important també la victòria del Bellcaire, que amb el 2-0 a casa contra la Jonquera abandona la cua de la classificació, suma 5 punts i comença a canviar la dinàmica negativa. I el derbi entre Torroella i Atlètic Bisbalenc cau del costat torroellenc, que amb un clar 3-0 ja suma 12 punts i de retruc deixa el conjunt de la Bisbal d'Empordà una mica més enfonsat a la cua amb només 2 punts.
El Bisbal Bàsquet se situa líder de la Lliga EVA. La victòria a la pista del Montbus Igualada, 5a en 5 partits jugats, col·loca l'equip de la Bisbal d'Empordà líder a la Lliga EVA. Les derrotes del Valls i el Mollet, que compartien lideratge amb el Sol Gironès, posen els de Carles Rofes com a primers en solitari.
El partit no va ser pas fàcil perquè l'Igualada va plantar cara especialment en un primer temps de gran equilibri. Però a la represa, els bisbalencs van anar imposant el seu ritme progressivament. Al final, 67-72, i el Bisbal Bàsquet, que fa ple de victòries, i recull el fruit d'un lideratge molt merescut.
I en hoquei patins, el Club Hoquei Palafrugell no aprofita l'avantatge inicial i acaba perdent a Taradell. Mala sort pels blanquinegres, que van començar molt bé el seu partit a la pista del Club Petit Taradell, però van acabar perdent per la mínima. Els baixempordanesos s'havien avançat amb 0-2 gràcies a 2 dianes de Jesús, però els locals van aconseguir capgirar el marcador fins al 4-3 final.
Els 2 gols inicials del corredor Mató van ser replicats amb l'1-2 obra de Benito. Els palafrugellencs respondrien amb l'1-3 marcat per Eloi Mates, però a partir d'aquell moment els osonencs van reaccionar amb contundència. Amb gols de Crespo i un altre cop Benito, els locals situaven l'empat a 3 en el marcador. La mala fortuna va fer que en l'últim minut el Taradell aprofités un penal a favor transformat per Crespo i deixés el duel en un 4-3 final. El Palafrugell acumula un empat i una derrota en 2 jornades i amb un punt ocupa la 7a plaça de l'Hockey Lliga Plata. La setmana vinent, els blanquinegres viatjaran a la pista de l'Alcobendas. El conjunt madrileny també té un punt com els de Palafrugell.
I pel que fa als equips de Girona, hi ha hagut bons resultats aquest cap de setmana. Destaquem d'entrada que el Girona de futbol no afluixa i continua co-líder de la Lliga. Amb 3 punts molt treballats davant del Celta, Montilivi va viure una altra nit gloriosa del seu equip. El duel davant del Celta de Vigo s'havia encallat amb un conjunt gallec molt ben tancat, però als últims minuts va aparèixer el gol salvador de Yangel Herrera, que establia l'1-0 final.
Importantíssima victòria dels gironins, que sumen 28 punts com el Madrid i continuaran una jornada més compartint lideratge amb els blancs. El triomf suposa el 9è de la temporada i permet als de Mitchell no baixar del núvol. La setmana que ve, difícil desplaçament al camp de l'Osasuna, però amb la moral intacta.
El bàsquet Girona es retroba amb la victòria després de 3 derrotes consecutives que venien precedides de 3 triomfs a les 3 primeres jornades. L'equip gironí va aconseguir trencar la mala ratxa. L'espectacular actuació del nord-americà Markel Brown va resultar decisiva per derrotar l'UCAM Múrcia.
Fontejau va vibrar amb un últim quart trepidant del seu equip, amb protagonisme destacat de Brown, i els blanquivermells van poder sumar una victòria molt important. A la mitja part, els locals havien obert forat amb un 38-28, però en la tercera mànega, els de Salvacamps van patir una davallada de joc que els murcians van aprofitar per tancar el període amb un 49-56 a favor. Calia que apareguessin jugadors determinants per capgirar el rumb del partit, i Markel Brown va ser decisiu per donar el triomf al seu equip. Al començament del quart va aconseguir 3 triples i a manca de menys d'un minut un 2-1 providencial. Amb 29 punts i un 28 de valoració, el nord-americà va ser clau en el 82-76 final.
Vinga, acabem aquest repàs esportiu parlant del gran triomf de l'Uni Girona Lleó. Les gironines es van imposar amb superioritat a la pista del Benvibre, aconseguint d'aquesta manera la seva primera victòria fora de casa en la Lliga Femenina d'enguany. A més, l'Espar escala posicions en la classificació i s'apropa al grup capdavanter que lidera el Perfumeries Avenida.
El duel, però, no va ser còmode, especialment en la primera part. El Benvibre sempre són unes rivals combatives i a casa encara més. A l'Uni li va costar trobar el ritme al començament, però gràcies a una gran Kelsey Mitchell en estat de gràcia, al descans l'equip ja manava per 10 punts de diferència. A la represa, un parcial de 14-29 en el tercer quart pràcticament sentenciaria el partit a favor de les gironines. El resultat final no deixa cap dubte, 29 punts d'avantatge. El 57-86 suposa, doncs, una injecció important de moral per a les jugadores entrenades per Laura Antoja, que ja es troben a la part alta de la taula en el grup de favorites.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I és dilluns i toca parlar de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Encantat, bueno. Em fa molta il·lusió tornar a fer aquest el programa avui dilluns per poder tornar a parlar amb tu, perquè aquest any ens ho repartim diferent amb la Maria entre Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital. Ja sabeu que uns dies presentem uns dies presentem els altres i normalment el dilluns li toca a la Maria des de Ràdio Capital, sí. Però mira, avui ens ho hem dividit diferent.
Molt bé, doncs, molt benvingut.
Com estàs?
Bé. Bueno, ben nerviosa perquè avui comencem inventari El Cucut, tanquem una setmana, jo quan tanco la llibreria és com si m'atreguessin del meu microclima i quedo així com descol·locada, penso que m'hauran de fer un reset. I ara res, ja preparada per anar passant coses com un autòmata, com a tiempos modernos de Chaplin, saps? Que...
I això com va? És a dir, agafeu el llibre i el passeu per l'ordinador per comprovar quants en teniu?
Tots. Perquè per la raó que sigui, pels errors que sigui, per mil motius, doncs els inventaris són absolutament necessaris un cop l'any perquè se'ns descontrola l'estoc, no sabem què passa. No hi ha la situació romàntica de que ens robin i ens faltin llibres, eh? Vull dir, estic segura que ja els lladres no són lectors ara. Hi ha tan pocs lectors que ningú, cap lladre és lector, ni cap lector necessàriament és lladre, afortunadament ja hi ha biblioteques. Però bueno, és una programes informàtics, errors de consulta, en fi, el que sigui, doncs no ho tenim bé. I com que tots estem informatitzats, tots anem en pàgines web, vull dir, és imprescindible que el que tenim sigui real,
clar,
saps?
Clar, clar, clar. I, bueno, no sé, suposo que, clar, si és tota una setmana, imagino que deu ser una feinada molt llarga i molt avorrida.
Sí, una llibreria és el més similar a una ferreteria, jo diria que són un parell d'empreses que sí, bueno, perquè contem els bolígrafos, eh? Vull dir que...
Un per un?
Sí. Afortunadament n'hi ha que estan amb caixetes de 12, vull dir, els que tenim exposats poden ser 12 o 15, però esclar, també hem reduït estoc de papereria perquè era de bojos, però
sí?
Vull dir...
Bueno, i heu de comptar foli per foli o no? O cartolina per cartolina?
Bueno, sí, és que ja no tenim cartolines.
Ja no,
Hi ha hagut una sèrie de coses que nosaltres, allò, és com un bosc que l'has de netejar perquè algú que ja creixi, doncs una mica perquè la llibreria respiri, vam haver de treure bastanta cosa que l'afogava, i una d'aquestes coses eren les cartolines. Vull dir que ja anem estudiant el que cal tenir i el que podem evitar. Vull dir que, sí.
Molt bé. Va, què ens recomanes avui?
Llibre, doncs avui, Tarruella, quilòmetre zero, absolutament imprescindible parlar-vos de Miquel Riera, periodista, ha estat en El Punt Diari pràcticament tota la seva època laboral, va néixer l'any 60, i ha portat el Cultura i Espectacles, i també era el director de La Presència del Punt. Llavors ell ha tingut premis de periodisme, també ha fet exposicions de fotografia com a bon periodista, que potser una mica ho sabeu fer tot, i acaba de publicar el seu primer llibre en solitari, perquè ell havia sigut coautor ja d'un llibre que es deia Les pilotes dels Borbons, però ara ha fet L'ombra dels ocellots amb l'editorial de Campana, i és el seu primer llibre que presentarà aquest dissabte a la tarda aquí al Museu de la Mediterrània de Tarruella. Llavors, per dir-vos, els de la generació que poden haver nascut aquests anys 60, 50, 60, una mica també els 70, però poder ja no ho veu viure tant, és com si et traslladessin al Baix Empordà i l'Alt Empordà, perquè també es parla dels aiguamolls i de la protecció que hi havia de totes les zones verdes i contra el creixement de l'urbanisme de l'època. Doncs és com si te traslladessin en aquells anys i tinguessis entre 15 i 25 anys, vull dir que et havies de posar a totes les mogudes, a totes les manifestacions, havíem els militants, diguem, que ens creiem la democràcia i que ens creiem que hi hauria un canvi real, doncs vam sortir al carrer i defensàvem tot el que creiem que s'havia de defensar. Però aquesta novel·la és traslladar-te aquests anys, perquè el record de Miquel Riera és el record de tota una generació. I això és el que és més important dir-vos, perquè bé, el personatge és, vull dir, un alcalde en un poble estil Tarruella, que tothom ho situa aquí, perquè el poble es diu Vilavella, però vull dir, és ben bé posar-li un nom que serveix per qualsevol poble de l'Empordà, d'unes característiques similars a aquest, vull dir, estic segura que la Bisbal, Palafrugell, Tarruella, Palamós, Figueres, tothom vivia més o menys el mateix que vam viure nosaltres aquí, per tant, pot posar un nom fictici en el poble, però Tarruella s'hi reconeix totalment, perquè la descripció del poble és exactament la nostra, però tot i això, ja dic que ha sigut un encert, penso, no posar-li el nom de Tarruella, perquè el llibre s'ha fet obert a tot l'Empordà, de fet, a tot Catalunya, perquè érem una mica també els hereus del maig del 68, o sigui que... d'aquest llibre us estem parlant. L'ombra dels ocellots, Miquel Riera, editorial de Campana.
Per tant, entenc que, tot i ser ficció, perquè és no passa a un municipi que existeixi, però ens hi podem veure reflectida la realitat d'aquella època, no?
Sí, com els ajuntaments feixistes i l'arcalde de sempre volia mantenir-se en el lloc, però havia de començar a canviar el discurs i disfressar-ho una mica, com havien de començar a fer els plens municipals i havien d'acceptar sugerències però procuraven que no disfressar-ho tot, com els projectes urbanístics volien continuar tirant endavant però hi havia la resistència que ja començava a posar fre, com es va haver de buscar la premsa, que va ser importantíssim també que sortís a premsa les reivindicacions dels ecologistes, com es va aconseguir salvar els aiguamolls de l'Empordà, vull dir, tota, una mica tota aquesta vivència d'aquests anys que van ser molt moguts i molt interessants per tot el nostre país en aquell moment, no? Entre la democràcia l'any 77 i, bueno, els anys anteriors i els anys posteriors en el 77, vull dir, va haver molta feina a girar una mica la truita, vull dir que...
Una realitat passada, però que també ressona en l'actualitat.
Exacte, i que a més et dones compte de fins a quin punt hi havia el llop vestit d'ovella, no?
Clar.
Vull dir que tots tornen a aixecar la cara, ara.
L'ombra dels ocellots de Miquel Riera, dius la presentació avui?
No, el dissabte a la tarda.
Dissabte a la tarda.
A les 6 de la tarda, al Museu de la Mediterrània d'aquí a Torroella.
Fantàstic. Doncs Maria Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí, que vagi molt bé i que tinguis molt bon dia i molt bona setmana.
Igualment a tots vosaltres.
Adéu.
Adéu-siau, adéu.
Vinga, el Supermatí torna demà a les 8 del matí. Que tingueu molt bon dia, que vagi bé aquest dia, que sembla que serà una mica més fresc, que podem tenir alguna possibilitat de ruixat. Gaudiu molt i ens tornem a escoltar demà a les 8 del matí. Adéu.